Benvinguts a 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'alineació d'avui a l'estem dret Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'estem esquerra el perico més perico de Piera, Pere Esteve.
Molt bona nit a tots els pericos de Piera.
I davant el centre killer, Tom Bonet.
I comencem parlant ja sobre l'esport local. Un Piera que va perdre el camp del Martorella 3-0. Un clar indici de que el Piera pot ser un equip molt bo, perquè altres partits ho havia demostrat així, que tenia una gran plantilla, però de vegades té fallos, i aquest partit, un 3-0, més bé va ser decidit per detalls, perquè molta estona va estar bastant igualat. El bo que ens deixa aquest partit és que podem saber les nostres aspiracions i el que podem arribar a fer en aquesta lliga. Aquesta setmana comença la lliga contra el Pallejà i veurem què passa i veurem com reacciona aquest Piera després d'aquesta derrota. I comencem parlant sobre l'actualitat blaugrana. Començarem parlant sobre el 6-0 al Johan Cruyff, un partidàs amb dos doblets de Lewandowski, dos doblets del senyor Fermín i dos doblets de l'encantador de serps, de l'encantador.
Són tres doblets,
Hòstia. Bueno, no, sí, tens raó. Un doblet de Fermín, un doblet del senyor Lewandowski i un doblet de Rafinha. 6-0, partidàs en el que ve a ser el joc del Barça, un partidàs en el mig del camp, una gran notícia que és la tornada a Bernal, i el dolent que ens deixa aquest partit, l'única cosa dolenta, l'afició del València.
La veritat, com a aficionat del Barça, el partit va ser molt entretingut. Si fos un aficionat neutral, doncs també m'ho hagués passat bastant bé, la veritat, però sí que és veritat que els de València ho han passat bastant malament. I crec que aquest resultat, doncs, ja testifica que l'equip de la Comunitat Valenciana està passant per un dels seus pitjors moments en la història. I, a més, opino que el Barça el té totalment dominat amb el València. O sigui, en tres partits ha aconseguit fer una pila de gols, cosa que em fa una mica trist, perquè el València ha estat un equip molt històric des de sempre, i doncs demostra com els equips d'Espanya no acostumen a poder aguantar. Tu què n'opines de les derrotes, Pere?
Bueno, a veure, primer de tot dir el Barça va jugar al Johan Cruyff, i això ja em sembla lamentable.
Això ja vam comentar la setmana passada.
Sí, però ja saps que a mi m'agrada tornar-ho a comentar. I res, traient aquesta polèmica, la veritat, no tinc res a dir. Una pallissa espectacular del Barça, que li va donar una manera de jugar al València, perquè la veritat és que està passant malament, no, el següent al València, i el Barça, pues, òbviament, va arrasar amb ells, i què vols fer-hi? El València no té equip i...
Home, això de que no té equip no és tan... Perquè té...
Però jo no sé què passa, que des de l'any passat el Barça, els tres últims partits, li va fotre 7-0, 5-0 i 6-0. O sigui,
no, 7-0, 7-1 i...
No, i sí. Tio.
No, va haver-hi un 7-1.
Bueno, després ho mirem, però la cosa és que el València no té un mal equip, però tampoc té un equip com havia tingut fa poder 5 anys, que va aconseguir arribar a la Champions. Es va classificar per Champions fa... Diré que és el 2020, es va classificar per Champions.
Jo recordava que era el Villarreal,
No.
El Villarreal.
No.
El Villarreal es va
classificar. El 2020.
Va ser per allà, el Villarreal es va classificar.
No, però el 2020 el València.
El 22 es devia classificar el Villarreal.
El Villarreal, no el València, eh?
2020-2022.
No, ara, mireu
us la curiositat, us callaré la boca. Arnau Danjuma era l'extrem esquerre
del
Villarreal, un jugador molt bo holandès, l'Arnau Danjuma, que va
però que jo estic dient al Villarreal, el Ton està dient al València.
Que sí,
parlant del València.
Ah, que Danjuma ha jugat al València.
El Danjuma està ara al València, i el Danjuma va ser el jugador del Villarreal que va aconseguir arribar a semifinals de Champions, el Danjuma, i després va anar...
Que van guanyar el Bayern,
al Tottenham, sí. Va ser un jugador...
Però el València no va classificar el 2020, on?
No ho recordo, jo l'últim que tinc del València...
No va ser quan van guanyar la Lliga?
No.
La Lliga fa ja una bona pila d'anys.
25 anys.
Per això.
Ara mireu, Ton.
Us ho miro.
Però ves que no cal veure...
Mira, octavos de final 2019, temporada 2019-2020.
Bueno, sí,
bueno, no és la temporada 2021, sinó és la 19-20, bueno. Però juga Champions i és veritat que no té un mal equip, perquè hem dit Danjuma és un jugador que ha arribat a fer gols a semis de Champions, ha arribat a marcar...
Ves, però Danjuma porta ja...
Sí.
Va ser un one season wonder i la veritat va passar pel Tottenham, que va ser un gran fitxatge, però no mai va acabar de funcionar. Després va passar cedit a l'Everton, que tampoc va funcionar, no va donar... El que s'esperava d'ell, doncs la veritat, és un jugador...
Després la temporada passada va estar el Girona, que es va lesionar bastant.
Sí, no ha acabat portant gaires coses en aspectes futbolístics. No té mal equip, però sí que és veritat que el València no sap controlar el Barça. I doncs això dona molt a pensar, la veritat, Pere.
No, sí, però a veure, jo igualment segueixo pensant que el València... Ja, jo és que clar, al ser de l'Espanyol ja tenim una mala passada amb els xinos i clar, pensa que el València, el seu propietari és un xino també.
Sí, i els deixa igual de plantats que vosaltres el vostre xino.
Efectivament, per això t'ho dic, que jo opino que el València dintre d'un temps, per mi que baixarà a segona, jo crec.
Home, potser sí que pot baixar a segona, però és molta cosa a dir, però...
No, òbviament, però a veure...
Sí. Però pensa que té no té un mal equip aquest any, no té equip per baixar a segona aquest any, almenys aquest any, perquè té Diego López, que és prou bo per el que fa.
Diego López, jo des del meu punt de vista, no hauria d'estar al València.
Bueno,
no, podria estar...
A un equip millor, crec.
Podria estar, ara mateix, podríem dir que podria estar al Chelsea, perquè Chelsea ho fitxa tot, però no és això. Vull dir, podria estar un equip de la Premier, un Fulham o un...
No,
i més amunt.
Un Rayo.
Com un Rayo?
Quina diferència?
Jo crec que hi ha un salt de qualitat bastant gran, entre València i Rayo.
Òbviament, però és que jo el Diego López...
Jo el Diego López el veig més en un Atlètic de Madrid.
Jo el veig un jugador de Conference, podria estar en un equip de
Conference.
O el Mallorca, que està a Europa League.
No, està, no.
Posa-me-la a una Fiorentina.
Sí, un...
És que futbol italià...
Ja, no crec que li afavorís molt perquè la seva forma de jugar no... Però bueno, que en resum no té mal equip, té un porter prou bo que havia de substituir a Unai Simón si fa uns anys perquè...
Padilla, és?
No, Julen
Arrizabala,
vale, que sí. És, no ho fa malament.
A mi m'agradava més el que tenien, el Dimitrevski. Ho feia molt millor.
El
Dimitrevski.
Sí, però diria que es va acabar el contracte.
De sessió, sí.
No, tenia la Mamardashvili.
Aquest, el Mamardashvili.
Però clar, ja l'ha fitxat al Liverpool per 60 milions.
Ja, però igualment...
No s'ha mogut gaire bé el València al final en el mercat de fitxatges, en la meva opinió, però sí que és veritat que encara així no es pot justificar una derrota per 6-0 contra... Sí, estàs jugant contra un Barça que és dels millors Barças que hem vist en els últims 5 anys, potser, però la veritat és que no és excusa.
I ja passem al partit d'ahir, que va ser un autèntic partidàs. El Barça, segons molta gent, no va començar molt bé. És el que he sentit de molta gent avui. Jo crec que no tenen molta raó, ja que jugar amb tres... Normalment, què passa? Que normalment el jugador que té un jugador sempre a sobre és el mitja punta, que ahir el titular, com hauria de ser per tota la temporada per mi, va ser Fermín. Però el Newcastle va proposar un altre tipus de joc i és que Tonali, Joelinton i Guimaraes estaven els tres enganxats a Pedri, De Jong i Fermín. I això pues, perjudica molt el joc. Per això es diu que el Barça no va fer un molt bon partit i això, però no ho penso, ja que jugar amb tres jugadors amb un jugador enganxat al mig del camp tota l'estona pot ser molt cansat. Tu què en penses, Pere?
Què m'has preguntat? Què del jugador cansat? Quin jugador et referies?
Es referia al mig camp del Newcastle.
No, jo t'explico.
El
que he explicat ara, no estaves atent.
És que la pressió del Newcastle es va dirigir enfront del mig camp del Barça. És a dir, la manera de crear del Barça, és a dir, Frenkie de Jong i Pedri, doncs la pressió del Newcastle...
Tenien un jugador enganxat.
Wellington, Guimaraes, es va apretar el mig camp.
Llavors, jo et pregunto, què penses de que hagin sortit amb aquesta iniciativa i que el Barça no pogués generar ocasions en tota la primera part?
Bueno, jo crec que és l'estil de joc anglès, bàsicament. Els anglesos sempre no. Van a per totes.
No, els anglesos fan un box-to-box.
Sí. Per mi, eh? Potser per tu tens una manera diferent de veure el futbol
segurament.
Anglès. Però per mi el futbol anglès és un per mi és el futbol de veritat. Estan tota l'estona que van a saco. No és com
sí.
El futbol espanyol,
no.
Que des del minut 1 jugues cap enrere i toquem pilota.
Són
ells no toquen
estils,
pilota.
El...
No, deixa'm acabar, sisplau. Ells sempre van a pressió al màxim. I sobretot el Newcastle, que s'ha classificat a la Champions, veient un Barça, pues, òbviament pues, que van aprofitar els primers minuts per si estan dormits els del Barça, intentar marcar un gol i després tancar-se.
La meva opinió és que el futbol anglès és un futbol que és més entretingut, segurament, que l'espanyol o l'italià, per exemple, que és més defensiu, però el futbol anglès, per la meva opinió, és que no té cap ni peus. Es corre darrere la pilota i ja està. És un box-to-box de capsa a capsa, de les dues bandes del camp, d'una porteria a l'altra. I...
No, per mi el futbol anglès...
El futbol anglès?
És el futbol amb que hi ha més qualitat.
Qualitat, segur? Jo és el que veig amb més ritme físic.
No.
El futbol anglès.
Però és que és una combinació que és molt difícil de trobar i l'única lliga del món que es troba és a la Premier, perquè és una combinació entre físic i qualitat. Digue'm un jugador de la Premier que no tingui qualitat.
Onana.
Però Onana és porter, tio.
Un, què vols?
Un interior, un lateral, un central...
Un lateral que no tingui qualitat, Diogo Dalot?
No. Té pronta qualitat.
Diogo Dalot té qualitat.
Sí.
Vale, t'ho poso amb un davanter.
Diogo Dalot... que juga al United, que jugar sol al United tampoc pots fer res, però Diogo Dalot...
Benjamin Sesko.
Benjamin Sesko acaba de fitxar aquest any.
Joshua Zirkzee.
Qui?
Joshua Zirkzee. Davanter...
Ah, sí.
Ex-davanter del Bologna, que juga al Manchester United, que ha aconseguit una xifra insignificant de gols en dues temporades.
Però això no és no tenir qualitat, jugar amb un equip que, sincerament, el Manchester United són morts jugant.
Doncs no sé.
Mira, et diré jo...
T'ha trencat, Gerard.
Joe
Gomez.
Joe Gomez no té qualitat.
Però és un central.
Però m'has dit que tinc un jugador...
Gerard, els centrals de la Premier...
No necessiten la qualitat. Ells foten... patades amunt.
Vale, a veure, què vols que
no, no, digues un delanter centre o extrem que no tingui qualitat.
Bueno, Haaland no té qualitat.
Benjamin Sesko. Benjamin Sesko?
No, però és nou. Deixa'm dir-te
una cosa. Nicolas Jackson.
Vale, Nicolas Jackson també és un...
No té qualitat, no em pots dir. No té qualitat perquè és un mort.
No té qualitat. Però jo et diré jugadors que tenen qualitat.
Clar,
jo et diré
de la Lliga Espanyola, Pedri, Bellingham... clar.
Vale, però hi ha molta gent a la Premier que té moltíssima qualitat.
I a la Lliga, i a la Sèrie A, i a
sí,
la
Lliga
1, la Bundes...
La Premier es caracteritza per juntar la qualitat amb el físic. De Bruyne és molt bo.
Facts.
Perquè...
Físic? De Bruyne no té tant físic, eh?
Ja, però té la qualitat. I llavors l'equip junta el físic que tenia...
És un equip que corre. Els equips de la Premier corren.
Però també necessiten un tio perquè De Bruyne jugava a la Premier i tenia la qualitat.
Són equips que corren. De Bruyne sabia fer passes endavant. Passes llargs endavant, és veritat.
Però tenia qualitat o no?
Defineix qualitat.
Alexander Arnold...
No té qualitat, per mi.
No.
És un lateral que està molt inflat, Alexander Arnold. Perquè té el rècord de ser el lateral que més han trencat, que més han trencat en defensa a la Premier League, en un partit. 13, li han passat 13 vegades driblant en un partit, eh?
Vale, però no té qualitat. Una cosa és que no tingui qualitat enrere. Té qualitat davant, eh?
No.
Sí.
Sap xutar bé les faltes i fa algun,
no,
centre,
no.
Fa algun centre bo, però que, no, no té qualitat.
Que ha jugat d'interior, molts cops.
I ha rendit?
Sí. De fet amb Klopp fa dues temporades va acabar jugant d'interior tota la temporada. Per què?
Va guanyar la Lliga?
Però que
va guanyar la Champions?
Però no. No
ha rendit per al Liverpool?
Però si ha guanyat la Lliga,
però Pedri...
ja és suficient.
No, perquè tampoc ha guanyat la Lliga. Què passa?
El Liverpool?
Fa dos anys.
Perdó.
Però què passa? Pedri no té qualitat perquè no ha guanyat la Champions aquest any.
Ha guanyat la Lliga.
Però no ha guanyat la Champions.
Sempre peça clau. Segur que si el Liverpool hagués guanyat la Lliga en aquell any no havia estat.
Va ser peça clau.
Peça clau en què?
El 2019.
2019 va ser peça clau?
Va guanyar la Champions.
Més que Virgil van Dijk, que tothom deia que era nominat a pilota d'or, que després va robar Messi.
Vale,
va ser més clau.
Però va ser peça clau.
O més clau que Mohamed Salah.
Aquí demanes tu la pilota d'or. A Rafinha, a Lamine o a Pedri?
A Rafinha.
Però Pedri no és tan clau, no, llavors?
Pues Gerard, no tens raó. Per què Rafinha?
Clar. Ha estat el golejador.
I Pedri és el que crea tot el joc.
No ha estat el golejador.
Però és que... Pedri és domina tot... Gerard, és com si vols comparar la pilota d'or de Virgil van Dijk amb Messi. Messi és el golejador. Van Dijk no pot ser el golejador.
Aquella pilota se la mereixia Virgil van Dijk.
Vale, però per això t'ho dic. Tu com... Tu, des del meu punt de vista, se la mereix abans Pedri que Rafinha.
Per què?
Pues perquè Pedri és el que crea tot el joc. Per mi, el Barça sense el Pedri...
El Barça sense Pedri no sap jugar ara
mateix. Ni, no guanyaria ni la Lliga.
No, és que no guanyaria ni el Rayo.
I el Madrid sense Mbappé?
No, és diferent.
No.
Per què és diferent?
És molt diferent.
L'any passat no
perquè
tenia l'Mbappé.
Al final...
Aquest any sense Mbappé que haguéssim fet?
Però l'any passat?
No, jo t'estic dient aquest any.
No, però...
Aquest any Mbappé està marcant tots els gols.
Per això.
Però escolta'm...
Però a veure,
si no hi ha un tio que...
el 6-0 qui va marcar? Tots Rafinha, sí o no?
No, el va ficar Nadó.
Vale, i qui
Pedri,
creava les
Pedri,
ocasions i tot? Qui creava les ocasions?
Podem mirar l'assistència?
Rafinha?
Fermín
no.
Fermín va sortir.
Pedri i Fermín. Però la cosa és que el Barça no podria jugar sense... Tu dius, el Madrid no podria jugar sense el senyor Mbappé.
És veritat. Guanyar?
Sí que podria.
Guanyar?
Perquè Mbappé rep els passes. Podria jugar Rodrigo a la posició d'Mbappé i fotria la mateixa quantitat de gols. Perquè
Rodrigo fa que no fiqui un gol 3
però
anys.
Però rep el passe... I llavors és molt més fàcil. Una persona que et faci el passe és molt més difícil trobar-la que una persona que et pugui engaltar dos gols per partit.
No et dic que no.
Llavors...
Però encara així no vol dir que sigui més clau?
Clar que sí. Perquè qui fa el passe? Al final...
Qui va ser més clau al Mundial 2010? I això s'ha de ser objectiu. No em pots dir Iniesta o Villa. Qui va ser més clau? Iniesta per què? Perquè sé que diràs Iniesta o no.
Sí.
Per què?
Perquè va generar tots els gols.
I saps què va fer Iniesta? Aquest no t'ho dic. El primer partit no fa res. El segon està lesionat. Va fer un gol. Totes les oportunitats.
Però...
De 9 gols que va ficar a Espanya aquell Mundial, 7 els fa David Villa.
Vale.
7. I m'estàs dient que Iniesta és més important, que es va lesionar a mig Mundial i va ficar el gol a la final.
Villa va marcar a la final?
Iniesta va marcar a tota la resta de partits?
Villa va marcar a la final.
I què més dona a la final?
Però... M'estàs dient
sense...
El gol de la final és molt més important que tots els gols de Villa durant
però,
el Mundial.
Però, a veure, sense els gols de Villa, com es arriba a la final?
I tu què saps si sense els gols de Villa...
Perquè els va ficar Villa? Potser, no sé,
Olia.
Idea.
Tens
el va marcar nivell, Villa, eh? Perquè quan van posar Fernando Torres, que suposava que era un dels futbolistes amb més promesa
vale,
del moment,
però jo tinc una
no
pregunta.
Va fotre ni brot.
I llavors?
Com és que Iniesta no va ficar a les altres parts del Mundial? Aleshores.
Gerard, jo no vull discutir amb tu. No.
Iniesta no jugava de migcampista, eh? Va jugar d'extrem dret aquell Mundial.
Ja. una altra raons per qual no va ser, tu dius, tan important. És perquè
si tu un jugador no el poses a la seva posició,
com vols que rendeixi?
El més normal David és que no
Villa
rendeixi.
David Villa era extrem esquerre, i el van posar davanter. O sigui,
però és molt diferent.
No pots comparar un extrem esquerre que et va a desbordar, a regatejar, intentar marcar,
que un centrecampista té gol,
que ha de crear ocasions, no de marcar.
Però d'extrem dret, què creus que fa Iniesta?
No, però és molt diferent, perquè a l'interior no té la velocitat que ha de tenir l'extrem.
Però Iniesta podia jugar d'extrem.
Però no té la velocitat per jugar d'extrem.
Però no li cal la velocitat per jugar d'extrem.
I què necessita per jugar d'extrem?
La tècnica.
Aviam, ens estem anant al... Si tu posessis a Pedri d'extrem dret, rendiria? No, veritat?
Potser
ja està,
sí,
ja hem acabat la discussió.
Sí. No hem acabat la discussió. Potser sí que rendeix.
Totalment d'acord. S'ha acabat la discussió.
El Gavi va jugar de migcampista i d'extrem, i rendia totes dues posicions.
No, el Gavi no rendeix d'extrem.
Com que no? Però si va ser extrem quan va debutar.
I... vale, però què va guanyar el Barça amb Gavi d'extrem?
Què va guanyar la selecció espanyola amb Iniesta de migcampista?
El Mundial.
No, va jugar d'extrem dret.
Una Eurocopa.
Que va jugar d'extrem dret, i amb l'Eurocopa també jugava d'extrem dret.
I a mi què? Van guanyar? Doncs pues ja està, pues han guanyat.
Però estic dient, què ha guanyat la selecció espanyola amb Iniesta de migcampista?
Vale, però...
Marabufa, Espanya va guanyar, ja està, és el que m'importa.
Pere rendiria a l'extrem dret, oi que no?
Potser sí, no ho sabem.
Oi que no? S'acaba la discussió.
Pues mira, ves al Hansi Flick, ves al Hansi Flick i digue-li, posa't l'extrema esquerra. Posa'l.
No, és l'extrem dret primer. I segon, això ho està dient el Tona. A mi em sembla que Lamine Yamal és molt millor que Pedri.
Però Lamine
Yamal... com pots comparar un jugador que va a desbordar, regatejar i xutar a un, amb perdó, que no fa això?
Perdona que et digui, Pedri ha ficat gols amb aquests 4 partits.
Però a veure, és que és com si compares...
I ha fet assistència.
És com si compares Mbappé amb Dimitrevski.
No, perquè Dimitrevski no fica gols.
Pues ja està.
Però Pedri sí que en fica.
Però a veure, el més normal d'un centrecampista és que no marqui gols. És que
però en fica, Pedri.
Va, posa...
Cesc Fàbregas?
Posa el Lamin a la posició del Pedri i el Pedri a la posició del Lamin.
Vale.
Ningú... No.
Li demanem a Hansi Flick, l'enviem un correu electrònic.
Fes-ho.
Pedri no és migcampista.
Jo diria el correu.
Pedri no és migcampista ofensiu, eh?
És migcampista.
És interior normal.
Vale.
Però...
Vale, bufa.
No pot jugar. No pot jugar el senyor Pedri a l'extrem dret.
Com ho saps?
Perquè no, perquè no té sentit. Perquè per no té no? gens de sentit.
Per què no? Bueno...
Et dic... Que Pedri no pot jugar a l'extrem dret. S'ha acabat la discussió. El Barça... va guanyar 1-2 ahir al camp del Newcastle. Dos autèntics golaços, el segon més que el primer, però el primer també té moltíssim pes. I sense el primer no hagués sigut el segon, em direu...
Què passa, don?
Hermano, polles.
Bueno, pues, després d'aquesta discussió, jo estic totalment d'acord del Ton, Gerard. Opino que no tens raó, la veritat, perquè... Bueno, no sé, da igual. Jo crec que el millor és deixar aquesta discussió.
Després de la discussió tornem a parlar sobre la Champions, que no hem pogut parlar abans. El Barça guanya 1-2 al camp del Newcastle.
Bueno, el Barça guanya 1-2 contra el Newcastle, un bon partit, una mica avorrit, però uns golaços de Marcus Rashford i ja està, no, Ton?
Sí, la veritat és que deien que Marcus Rashford era un mal fitxatge, però...
Jo ho vaig dir la setmana passada.
La veritat és que està rendint molt bé i està callant boques, perquè Marcus Rashford és la pilota d'or d'aquest any.
Aquí...
Tu, Gerard, t'agrada inventar-te coses. Pilota d'or.
Òbviament és ironia. Junia
gratis, però bueno.
Òbviament és ironia, no? Però crec que Marcus Rashford venint gratis, doncs... Em sembla... em sembla un gran fitxatge. A veure, Marcus Rashford a mi, la veritat, és que està jugant molt bé i em sembla que, havent set un fitxatge gratis i havent, hi ha hagut molta crítica al seu voltant, jo crec que és que rendeix molt bé i ho està demostrant, està anant de, com jo, a biologia de menys a més, la veritat, i doncs amb assistències, ara amb un doblet que permet guanyar el Barça, la veritat, el Newcastle va posar una mica de resistència a l'inici del partit, però després les ocasions es van començar a formar. I la veritat, molt content amb aquest inici de Champions i espero que...
Ara parlem sobre l'actualitat perica, començarem parlant sobre el 3-2.
Sí, l'Espanyol va guanyar 3-2 contra el Royal Club Mallorca i la veritat és que des del meu punt de vista semblava un partit tancat, però va ser un, per mi, un complet partidàs, sobretot de...
De Dolan, no?
De Dolan, sí. Dolan és millor que Marcus Rashford. O sigui...
No és veritat.
Que qui, Pere, és millor que...
Que Marcus Rashford.
Marcus Rashford i qui? Qui és l'altre noi aquest?
El Dolan?
Sí, qui és aquest?
Però és un jugador espanyol.
Però aquest l'heu fitxat des de consergeria de, o...
No,
o
no
de
jugava
cantera?
Al Bristol Rovers,
sí.
Però, anglès.
Però això és, jugador... és la companyia que fa els sopars a l'espanyol? O...
No, és la companyia de fregar el...
No, és la que frega la vostra casa, no, però és de... És de...
Doncs a mi em sembla que el Dolan no és un...
No,
és
no
un
és que Gerard, no pots parlar quan no, has vist, quan, no, quan no ho has vist. O sigui, quan...
Sí que he vist partits del Dolan.
No, no ho has vist. No ho has
sí que he vist partits.
Jo he seguit a Dolan, Dolan des de que era petitet.
Sí, el Dolan no és dolent. I on dic Federico?
No, però...
El Dolan, bueno, el Dolan no és dolent.
Bueno, parlant del partit...
Que el Dolan no és dolent, però...
Bueno, parlant del partit del Mallorca, total...
Però que la veritat, o sigui, no, no és pas dolent, però em sembla que Marcus Rashford és millor. Tant aviam, actualment
entrant,
com...
Ironia!
O sigui, tant actualment com històricament, perquè el Marcus Rashford fica 30 gols en una temporada no és tan fàcil com sembla, eh?
Aviam, no es pot comparar un jugador... Torna
a dir, ironia. No bueno, pot... traient això a tema...
Bueno, l'Espanyol acaba guanyant un partit que se li posa molt
jo
complicat, però sí que és cert que el partit va ser, va ser molt difícil.
Comencem parlant ara sobre l'actualitat blanquiblava. Començarem parlant sobre el 3-2 de l'Espanyol al Mallorca. Pere, com vas veure aquest partit des del camp?
La veritat, opino que va ser un partidàs. Un partit que semblava pocs gols, però tot al contrari. 3-2, l'Espanyol va començar guanyant 2-0. Una targeta vermella inventada a l'àrbitre, o sigui, Hernández Hernández, al 1991, el 26 de juny, a una entrevista, va admetre que era seguidor del Futbol Club Barcelona. Res més que dir.
Em sembla que amb aquest temps ja deus...
Digues, perdona.
Que em semblava que amb aquesta quantitat d'anys... O sigui, quants anys té Hernández?
Ni idea.
Saps l'any que va dir això i no saps...
Em sembla que fa... Estàs traient una entrevista fa 34 anys. Jo crec que potser, no sé...
Potser ha canviat d'aquí. Clar, és de l'Espanyol.
No, però no sé quina té ara mateix, però crec que potser era una mica més jove en aquell moment, eh? No ho sé.
No ho sé, és curiós, però...
A mi m'ho sembla, la veritat. Vale, jo crec que amb 34 anys jo puc deixar de plorar que
però,
del Barça.
Però és molta casualitat, no?
Però no, la que és
no,
casualitat
la veritat és que no.
És que
perquè si insultes a l'àrbitre, doncs...
Ah, insultar a l'àrbitre has dit... Eres malíssimo.
Sí.
I per això t'han de posar dos partits...
Bueno,
el Lewandowski li
van, posar més partits per tocar-se el nas.
Sí. Per tocar-se... Per fer-se així, no?
No, per fer així.
Per fer així.
Per tocar-se el nas.
Per tocar-se la punta del nas.
Clar. I per això quants partits?
Tres.
Tres, sí, no?
I per què? quin motiu havia?
Tocar-se el nas, que va considerar-ho com un insult.
Per què? Home, ho van considerar com un insult perquè deien que olorava raro la lliga. Parlant d'això, el que sí que és causalitat és una cosa, i és que t'expulsin el jugador que t'està fent un millor rendiment just abans del partit contra el Real Madrid.
Perquè potser els pericos no veieu que potser la lliga que no l'està robant el Barça, potser l'està robant els de la capital. No sé, com a idea. Que el teu jugador amb més aportacions de gol, que té més gols, que té més assistències, potser...
Bueno, pues això, parlant d'això...
Tu, para! Parlant d'això, doncs, potser és una mica curiós que t'expulsin a Pere Milla, el teu millor jugador, quan tens partit contra el Real Madrid. I parlant de robatoris, òbviament podem dir que el Madrid no només roba a la Lliga Espanyola, que el Madrid roba a la Champions, perquè guanyar contra el Marsella patint 2-1 amb un penal inventat, el segon penal és un penal inventat completament, no pots considerar que el Barça és el que roba en aquestes situacions. I si no, que m'ho diu el meu amic Gerard, que no sé si m'està escoltant, però que el Madrid a la Champions, estem parlant de que l'Espanyol...
No, sí, el Gerard no té raó, però bueno, igualment, per mi no és just això, i sobretot, casualitat, un partit abans contra el Real Madrid ens expulsen, o sigui, no sé.
Per això és que no és el Barça el que us vol robar la Lliga.
No, però sempre el Barça també està sempre ficat.
Però aquí no té res a veure.
Que jo us estic parlant de que el Madrid roba tant a la Lliga Espanyola com a la Champions.
Bueno, és una discussió que no vull entrar, o sigui, canviem de tema i ja està. Que el següent partit és contra l'equip de la capital, el Real Madrid, probable que perdem, però bueno, no passa res, vale? I bueno, que l'Espanyol segueixi amb la seva ratxa, empatats de punts amb el Barça.
Però veurem aquesta setmana que...
Sí, si l'Espanyol guanya es posaria líder.
Sí, però com l'Espanyol no guanyarà...
El més probable és que no guanyi, perquè és el Madrid. Sí.
És el Madrid, a Santiago Bernabéu, i és el Madrid, tornem a parlar dels àrbits, veurem què passa.
Sí.
I passem ara, Gerard, amb l'actualitat de la Lliga.
Sí, doncs tenim com a primer el Real Madrid, seguit del Futbol Club Barcelona, i tercer el Real Club Esportiu Espanyol, amb 10 punts. Després, entrant encara a Champions, estaria el Getafe, seguit de l'Atlètic Club, que estaria Europa League, i el Villarreal, de 6è, entraria Conference. A prop, l'Alavés, amb 7 punts. Seguit de l'Elche, amb 6. L'Osasuna, també amb 6, i el Betis, amb 6. L'Atlètic de Madrid, després de guanyar, es posaria 11è amb 5 punts. Seguim a la taula, veuríem el Sevilla, que l'equip hispalense es troba amb 4 punts, a la 12a posició, seguit del Rayo Vallecano també amb 4, i el Celta i el València. El número 16 tindríem el Real Oviedo amb 3 punts, que la veritat semblava que fos la sorpresa, però no ho està aconseguint. Després la Real Societat a punt d'estar fora, i baixant a segona el Levante, el Mallorca, el Girona. Tot just comença la Lliga, tot això pot canviar molt, la veritat, però sí que és cert que no sabem què pot passar fins que no hi hagi més jornades.
Fins aquí el programa d'avui, gràcies Gerard.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
Gràcies Pere.
Moltes gràcies i molt bona nit als pericos de Piera.
I fins la setmana que ve a les 10 tornem a ser aquí amb 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. Bona nit.